Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. La Conferència Episcopal anuncia predisposició per indemnitzar les víctimes dels abusos sexuals a menors comesos dins del seu entorn, encara que els delictes hagin prescrit o l'agressor hagi mort. Ho revela el màxim òrgan catòlic a Espanya en una compareixença aquest migdia a Madrid. Les primeres hores de treva a Gaza es viuen sense bombardejos massius sobre la franja, tot i que Israel i Hamas s'acusen mútuament de violar-la. Alguns mitjans informen d'incidents aïllats. La pausa, que ha de durar 4 dies, ha de servir perquè aquesta tarda comenci un intercanvi gradual de presoners i hostatges. Israel no participarà en el Fòrum de la Unió per la Mediterrània que es fa dilluns a Barcelona en protesta pels canvis de l'agenda original. El govern israelià lamenta que no se'ls hagin consultat els canvis que, segons ells, convertiran aquesta trobada internacional en una reunió on els països àrabs criticaran Israel. Es dupliquen en 4 anys les actuacions per violència contra les dones que fan els advocats de torn d'ofici de Barcelona i una desena de municipis de la circumscripció. Aquest any, cada dia, s'han atès 26 casos d'aquestes característiques i els advocats alerten de l'augment de turistes que en són víctimes. Pedro Sánchez defensa per primer cop públicament la figura del verificador internacional pactada amb Junts i anuncia que la primera reunió bilateral prevista per abans d'acabar el mes se celebrarà a Suïssa. Jordi Turull confirma que s'estan ultimant els detalls d'aquesta primera negociació. Els organitzadors del Gran Recapte han aconseguit els 18.000 voluntaris per als més de 2.000 punts repartits per tot el país i es fixen com a objectiu, com a mínim, repetir les donacions de l'any passat. L'acció solidària del Banc dels Aliments ha començat aquest matí i durarà fins demà. L'Organització de Consumidors, OCU, denuncia que el 99% de les rebaixes d'aquest Black Friday no són reals. Un estudi seu indica que, de fet, els preus són un 3% més cars. La campanya comercial importada dels Estats Units arriba un mes abans de Nadal i té poc seguiment entre el comerç local. Dimiteix el director de l'Institut Català d'Oncologia després que la Generalitat li hagi obert un expedient informatiu perquè suposadament no va declarar 14.000 euros que hauria cobrat de 7 laboratoris diferents. Ramon Salazar estava obligat a declarar els ingressos com a director de l'ICO, càrrec que ocupa des de l'any passat. El CaixaForum de Barcelona repassa els vincles entre el cinema i l'espionatge de l'últim segle en l'exposició Top Secret, feta en col·laboració amb la Cinémathèque francesa. Prop de 300 peces mostren l'imaginari que envolta figures reals com Atahari o de ficció, com James Bond. Els esports.
Avui es reprèn la Lliga de la Primera Divisió de Futbol després de l'aturada pels partits de seleccions. Ho farà amb l'Alavés Granada, que començarà a les 9. El Barça visitarà demà el Rayo Vallecano. A les 2 del migdia, amb el dubte de Ter Stegen, però podria reaparèixer Frenkie de Jong. El Girona, per la seva banda, rebrà dilluns l'Atlètic Club de Bilbao. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça rep l'Inter Movistar al Palau Blaugrana en partit de la 13a jornada a la Lliga Sobal. Granollers Valladolid a 2:15.
I el temps avui, les temperatures no són tan baixes, però el vent accentua la sensació de fredor. Aquest vent es mantindrà tot el dia, amb cops més forts al Pirineu, l'Empordà i les Terres de l'Ebre. Les temperatures màximes seran més altes que ahir i el cap de setmana tindrem un cel mig ennuvolat, més vent demà dissabte i més fred diumenge. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La setmana en què hem explicat que cada hora dues dones denuncien que són víctimes de violència masclista per part de parelles o exparelles, o que han augmentat un 5% les agressions sexuals respecte de l'any passat i que cada cop són més violentes, l'acabem la setmana amb un altre titular que ens proporcionen els advocats del torn d'ofici de Barcelona i de diversos municipis de l'entorn. En 4 anys s'han duplicat les actuacions per violència contra les dones i alerten de l'augment de les turistes com a víctimes. Demà és el dia per l'eliminació de la violència contra les dones i, com veiem, d'eliminar-la no ens en sortim. Ben al contrari. Avui demà se celebra el gran recapte del Banc dels Aliments. Trobareu voluntaris als mercats i supermercats que us demanaran si podeu fer una compra d'aliments essencials per les persones que no els poden pagar. Hi ha 2.000 punts repartits a tot el país amb prop de 18.000 voluntaris. Una acció que arriba en ple Black Friday, el bombardeig de descomptes de les grans marques i centres comercials que animen a comprar. A Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la famosa taxa de terrasses per al 2024. Collboni ha pactat amb Trias les noves quotes, que varien segons la zona i el nombre de taules, però que eliminen les bonificacions que tenien els establiments des del 2020, quan es van decidir en plena pandèmia. Barcelona en Comú i Esquerra han votat en contra, i el PP i el Vox, i Vox a favor. I també anirem a Lleida durant aquest Catalunya al Dia per escoltar les reflexions del, des d'avui, jubilat director del museu, Josep Giral, la persona que ha hagut de viure aquelles imatges de la Guàrdia Civil emportant-se les obres de Xixena o bé l'entrega obligatòria de les obres de les parròquies de la Franja. El Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
D'entrada, aquesta última hora que hem conegut just en començar, que la Conferència Episcopal Espanyola ha anunciat que treballa en un pla per indemnitzar les víctimes dels abusos sexuals a menors comesos dins del seu entorn. Ho ha explicat aquest migdia el secretari general del màxim òrgan catòlic, César García Magán, que ha afegit que formarà part d'un pla de reparació integral de les víctimes. En aquesta línia també han destacat que la reparació seria per tots els afectats, també si no hi ha sentència judicial, ja sigui per prescripció del delicte o perquè l'abusador ja ha mort. Com deia, és una novetat que hem sabut, doncs, res, just abans de començar aquest Catalunya al Dia. La qüestió que ens porta ara anar fins al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona és que els advocats del torn d'ofici, tant de Barcelona com d'una desena de poblacions de la demarcació, han duplicat en 4 anys les assistències a dones víctimes de violència. L'any 2019 se'n van quantificar 4.000, mentre que l'any passat van superar les 8.000. Al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona hi tenim la Maria Núria Reveller. Maria Núria, quins són els factors que expliquen aquest augment?
Hola, bon dia. Doncs d'una banda la pandèmia i de l'altra el fet que ara les víctimes i el seu entorn tenen més informació i denuncien més. Carmen Valenzuela és la responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
Bueno, atribuïm a diverses circumstàncies. La primera és que la pandèmia és veritat que les dones no sortien a denunciar, pels motius que tots sabem. I després també perquè totes aquestes campanyes que estem fent, doncs això ha recalat a les dones i, evidentment, estan més per la labor de denúncia. I també perquè n'hi ha més.
Un fenomen que va a l'alça, si bé no està quantificat, són les agressions d'haver un objecte a les turistes, tant per part del seu entorn com per persones autòctones.
A més, Maria Núria, les advocades han llegit un manifest a motiu demà d'aquest Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència sobre les Dones.
Doncs sí, ho han fet les responsables del Col·legi de la Comissió de Dones, que en primer lloc han demanat que no s'oblidin les criatures que són víctimes també d'aquests episodis violents. Marina Roig, vicepresidenta de la comissió, ha reclamat a l'administració més mitjans.
No només atendre i acompanyar les dones que pateixen violència, sinó també a treballar de manera incansable per la prevenció. Els recursos saturats, la justícia lenta i sovint amb manca de sensibilitat i coneixement sobre aquest tipus de violència no només suposen un mal funcionament que no ens podem permetre, sinó que són causa de revictimització de les dones i fins i tot de violència institucional.
De fet, alguns dels advocats del torn d'ofici no van ni a vistes ni a judicis des de fa uns dies perquè estan fent una vaga parcial per aconseguir millores salarials i econòmiques.
Doncs justament la vigília d'aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les dones ocupen el Parlament de Catalunya en la segona edició del que han anomenat Parlament de les Dones. És a dir, diputades i representants del Consell Nacional de les Dones de Catalunya Catalunya seuen als escons per reivindicar més recursos en la lluita contra la violència que pateixen dones i nenes, Montse Garcia.
Sí, les principals reivindicacions del Consell Nacional de les Dones passen per més recursos institucionals per l'entitat i per lluitar contra l'auge dels discursos d'odi des de l'extrema dreta o en nous àmbits, com les xarxes socials. És per això que la presidenta del Parlament, Anna R., ha destacat que la violència contra les dones és una realitat que fa necessàries noves eines per poder-hi lluitar.
És dolorós d'acceptar que existeixen en una societat que busca assolir la igualtat entre homes i dones perquè són violències que reben les dones només pel fet de ser dones. I aquesta realitat necessita noves eines, consens i empenta col·lectiva per lluitar-hi, per visibilitzar aquestes violències, identificar-les i, sobretot, per proposar mesures per la seva prevenció i erradicació.
Una altra de les reivindicacions entre les ponents ha estat la necessitat de consens entre el món institucional i l'activisme feminista per tal de crear un front comú en la lluita pels drets de les dones.
1:10, el cap de política dels serveis informatius, Marc Vidal, entra a l'estudi perquè em diu tenim una última hora en referència als CDRs, m'estàs dient?
Sí, és el cas dels CDRs. Tenim la petició fiscal que fan. Demana penes d'entre 8 i 27 anys de presó pels 12 membres dels comitès de defensa de la República que han estat processats per delictes de terrorisme, és el que coneixem com a Operació Judes. Uh-huh. A 8 d'aquests, a més se'ls atribueix tinença i fabricació d'explosius. Per tant, el Ministeri Públic ja ha presentat el seu escrit d'acusació contra aquests processats. Recordem també que se'ls acusa de muntar aquest anomenat equip de resposta tàctica, ERT, una suposada cèl·lula creada dins d'aquests CDRs, diguem, doncs això, en el marc de posteriors dies posteriors al referèndum de l'1 d'octubre. Uh-huh. Per tant, tenim aquesta petició fiscal que acabem de saber de presó per aquests 12 CDRs, processats per terrorisme. Són entre 8 i 27 anys de presó.
17. Molt bé. Gràcies, Marc.
Tenim aquesta última hora. Gràcies.
En marxa el gran recapte de la cita solidària de recollida d'aliments. Avui i demà es poden fer donacions físiques en grans superfícies, mercats i supermercats, i fins al 15 de desembre es pot col·laborar fent aportacions econòmiques online. Els 4 bancs d'aliments de Catalunya esperen aconseguir els més de 6 milions d'euros de l'any passat, Marriera.
18.000 voluntaris participen en aquesta 15a edició del gran recapte, repartits per tot Catalunya en més de 2.000 punts de recollida. Els 4 bancs d'aliments es marquen com a objectiu arribar aquests diners recaptats l'any passat per omplir el rebost de les més de 500 entitats que donen suport a unes 220.000 persones a Catalunya. Elisabet Viladomiu és la directora del Banc d'Aliments de Barcelona.
Intentarem que això ens ajudi a passar els propers mesos. Intentarem que, si normalment recollíem per poder tirar 3 mesos, aquesta vegada ens serveixi per allargar-lo una mica més, un quart més.
I com està anant el ritme de recollida, Marc?
Hem estat en diversos punts, al mercat de Santa Caterina de Barcelona, on s'ha donat el tret de sortida, i en diversos supermercats de la capital catalana, i els voluntaris ens deien que ara al migdia s'ha començat a animar la cosa i es comencen a omplir ja les caixes. Sobretot hem vist llet, oli i conserves. Hem trobat molta gent que volia portar el seu granet de sorra, tot i que reconeixien que aquesta no és la solució.
És com un parche a una necessitat vital d'un sistema que no funciona. Caritat és per estar tranquils nosaltres.
Desgraciadament fa falta. He sigut voluntària, a més, amb amics de la gent gran fent acompanyament a malalts. És una satisfacció poder-ho fer.
En l'acte d'inauguració d'aquest gran recapte, el mateix conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, ha reconegut que els bancs d'aliments arriben allà on no ho fan les administracions. La recollida física, com dèieu, d'aliments s'allargarà fins demà i les aportacions econòmiques es poden fer fins al 15 de desembre.
Doncs després de dies i fins i tot setmanes de bombardeig publicitari, avui és el Black Friday, és avui, un dia on els consumidors rebem milers d'ofertes de compra amb grans descomptes, o no tan grans, que fan aflorar el comprador compulsiu que portem tots a dins. Una tradició importada dels Estats Units, una més, que els últims anys arrelat amb força a casa nostra. I una bona prova d'això era l'afluència de clients d'aquest matí als centres comercials que esperen fer el seu gran recapte particular. Els responsables de les botigues confien que el Black Friday doni el tret de sortida
sortida a una campanya de Nadal que els hauria de fer remuntar les vendes. Els clients, per la seva banda, en un context d'inflació, busquen ofertes que els encaixin amb els regals de Nadal, i nosaltres ho hem anat a comprovar in situ en un parell de centres comercials del Baix Llobregat, on hi ha anat el David Àngela. David, t'has passejat per Gran Via 2, a l'Hospitalet de Llobregat, i també per l'Esplau a Cornellà. Què t'hi has trobat?
Hola, Marta, bon dia. Doncs a una banda del taulell, uns treballadors se coincideixen a confiar en aquesta jornada per fer remuntar unes vendes que, per la calor i per l'encariment dels productes, fins ara se'ls han resistit.
Molt de treball, sí, la gent tira molt per les ofertes. A més, també tenim moltes prendes de festa. Llavors, ara que arriba el Nadal, gasten molt en prendes de brilli-brilli.
Agost, setembre, malament, octubre pujant una miqueta i ara novembre, més o menys. Sí, però sempre estem iguals, cada any passa el mateix. Sempre arriba més tard, la roba d'hivern entra abans.
I també això d'estar tota la setmana o més dies tampoc és bo. És el Black Friday, en realitat. El divendres és el dia oficial. I aquest matí ja s'ha notat poc a poc, però pensant en regals de Nadal.
A l'altra banda del taulell, una clientela cada vegada més preparada que busca concretament un producte que comprova que l'oferta sigui real i que destina la compra a algun regal de Nadal.
En concret, jo estic buscant regals que m'han demanat els meus fills i estic mirant si realment estan més econòmics ara.
Sí, els jocs, sí.
Sí que estan d'oferta. La Play, per exemple, que és alguna està molt demanada amb els nens, sí que estan d'oferta, i els jocs de les consoles i tot això, sí que hem comprovat que sí.
Sí, sí. No, sí, hi ha coses que estan d'oferta. El tema bambes, que feia un parell de setmanes estaven més cares, doncs ara les podem trobar una miqueta més econòmiques.
Grans rèdols a la majoria d'aparadors. Els reclams van des de descomptes d'un 10% als més modestos fins al 50% als més cridaners, però només en alguns productes.
Gràcies, David. És un quart i un minut de dues. Doncs aquesta hora del divendres també mirem com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs pel que fa a les carreteres, ara mateix amb poques complicacions, hi ha retencions des de fa estona a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, en sentit sud, per agafar la sortida 52. No consta que hi hagi cap incidència. I ja comencen a carregar les dues rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt i a l'Altitud i aturades des de Vallcarca i fins al Velòdrom d'Horta en direcció al Nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral, en sentit contrari, sobretot des del Poble Nou fins la Barceloneta en direcció Llobregat, mentre que en sentit Trinitat hi ha una cua molt més curta des de l'enllaç amb Gran Via fins la sortida del Bon Pastor. A la resta, també alguna petita aturada a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès. En tots dos sentits afecta també la B30, la calçada lateral, també en totes dues direccions. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, a banda de les complicacions que ja s'han comentat a Renfe. Més informació al punt de les dues.
Doncs ens queda el temps. La previsió per avui i l'abans del cap de setmana amb en Daniel Ramírez.
El temps és marcat pel vent. Aquest vent de tramuntana i mestral rescalfat de matinada, el vent de Fogony, ha fet que la temperatura estigués al voltant de 15 a 18 o 19 graus en algunes valls del Pirineu, per exemple, a Sort, però també la temperatura ha estat relativament alta, sense glaçar al sud d'Andorra, a la zona de Castellà de Nuc, la zona de Setcases. Després hi ha hagut temperatures fins i tot de matinada de 19, 20, 21 graus, és el cas de Sort, o també de punts de l'Empordà. Espolla en tota la nit, a l'Alt Empordà, no han baixat de 18 graus de mínima. Les temperatures màximes en aquest sector de l'Empordà es poden situar al voltant de 20, 22 graus. A la resta de Catalunya també puja una mica respecte ahir, amb sol, capes de núvols prims, que sembla que aquesta tarda aquests núvols de vent s'aniran, doncs, en retirant cap a punts del sud de Girona, nord de Barcelona i Prepirineu. La temperatura una mica més alta, però vaja, encara farà fresca, i sobretot aquest vent que encara pot passar dels 90 km per hora al Pirineu, Prepirineu i també en punts de Tarragona, l'Ebre, sud de Barcelona i l'Empordà. I aquest avís activat del Servei Meteorològic de Catalunya, vent que pot durar fins demà al matí. Dissabte a la tarda el vent afluixarà. Cap de setmana amb sol i capes de núvols prims, diumenge una mica més de núvols a partir del migdia a la tarda, i només hi ha la possibilitat d'algun xàfec, alguna gotellada la nit de dissabte, diumenge, matinada, diumenge, en punts de la costa barcelonina.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Dos homes francesos de 73 i 80 anys han mort aquesta matinada quan el veler en què anaven ha xocat contra un illot davant la costa del Port de la Selva. Els han tret de l'aigua i els han portat en helicòpter fins a la costa, però no els han pogut reanimar. Girona, Félix Martín, se sap què ha provocat l'accident?
Hola, bon dia. Doncs tot fa pensar amb el mal temps, amb el temporal de mar. La Guàrdia Civil ha confirmat avui al Catalunya al Dia que havien sortit des del port d'Atge, entre Montpeller i Narbona, i a un quart de 10 del vespre van alertar que el mal temps els impedia arribar al seu destí, al port de Gruissant, i que continuaven ruta cap al sud per buscar refugi a la Costa Brava. A un quart de 12 van llançar un SOS, però no va ser fins a quarts d'una que els equips d'emergència van alertar que hi havia un veler embarrancat contra l'illot del Cap de Vol. Això és a uns 30 metres de la costa al port de la Selva. Les condicions per navegar no eren bones i això ja se sabia, segons ha recordat l'alcalde del port de la Selva, Josep Maria Cervera.
El que és evident és que navegaven en unes condicions gens òptimes, perquè no és una tramuntana que hagi entrat de cop, sinó que ja fa dies que tenim una situació de vents i de temporal sever.
Els equips d'emergència van trobar els dos homes surant a l'aigua.
Una operació de molta complexitat, perquè penseu que ens bufava la tramuntana amb cops de 90 i 95 km hora, amb un mar realment molt enfadat, però és que realment la situació en la zona era molt complicada, molt.
Agents de la unitat subaquàtica de la Guàrdia Civil han inspeccionat aquest matí les restes del veler, del qual encara sobresortia d'entre les roques el pal i un tros esquinçat de la vela blanca. També s'ha fet l'autòpsia als dos homes, ha confirmat que van morir ofegats.
Llum verda del ple de l'Ajuntament de Barcelona a la nova taxa de terrasses. L'ordenança tira endavant gràcies a l'acord entre el govern de Jaume Collboni i Trias per Barcelona. Jordi Corbalán, pagaran més progressivament els establiments que tinguin més taules?
Sí, s'elimina la bonificació del 75% que ha tingut el sector per la pandèmia i s'introdueix un tribut progressiu que beneficia especialment els bars i restaurants amb menys taules. Per exemple, una terrassa amb 8 taules a la Rambla Catalunya, que fins ara pagava una taxa de gairebé 3.000 euros, n'haurà d'abonar gairebé 5.000. Sense l'acord polític amb el gremi de restauració, la taxa s'hauria elevat a més d'11.000 euros. El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i el regidor de Trias per Barcelona, Ramon Tremosa, defensen l'acord.
Avui el que aprovem és un bon instrument que és en virtut d'un acord. La fragmentació d'aquesta corporació obliga a arribar a acords. I nosaltres no vivim els acords i les transaccions com una derrota, sinó com una necessitat.
Volem facilitar la instal·lació de terrasses petites en tots els barris de la ciutat, que pertanyen bàsicament a negocis familiars i personals. Els bars de les terrasses aporten vida, llum i seguretat als carrers i per això proposem rebaixar aquests coeficients, sobretot en els bars més petits.
Els Comuns i Esquerra hi han votat en contra. Sentim Jordi Martí Grau dels Comuns i el republicà Jordi Castellana.
L'únic acord econòmic, l'únic, s'aprova amb Junts, PP i Vox. No anem bé.
I aquí tenim una situació que havia de ser conjuntural per la pandèmia, en què s'havia d'ajudar el sector perquè era necessari i que s'ha quedat com estructural i que Esquerra Republicana doncs no hi estem d'acord, en una ciutat especialment densa com és Barcelona.
L'Ajuntament recaptarà 4 milions d'euros a l'any per la nova taxa de terrasses. L'ordenança se sotmetrà ara a informació pública i es preveu que entri en vigor al gener. El ple d'avui ha concedit la medalla d'or al mèrit científic a l'exconseller Andreu Mascolell, al físic Lluís Torner i a la neuròloga Mercè Boada. El ple és l'últim per al portaveu dels Comuns, Jordi Martí Grau, que després d'una llarga trajectòria a l'Ajuntament marxa a Madrid per ser el nou secretari d'Estat de Cultura.
A Lleida, el govern municipal del PSC ha aprovat per decret l'obligació d'informar prèviament els propietaris d'un pis quan les persones que l'ocupen s'hi volen empadronar. El nou protocol està en vigor des d'aquesta setmana i avui el ple ha enfrontat els socialistes amb Esquerra, impulsors de l'anterior normativa. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Amb quins arguments?
Doncs l'alcalde Félix Larrosa ha dit que volen ser garantistes i ha defensat el canvi amb aquest objectiu.
Mira, nosaltres no volem que els ocupes avancin en aquesta ciutat de qualsevol manera. I aquest és un dels principals objectius que té aquest decret.
Responia a les crítiques de la portaveu republicana Jordina Freixanet, que ho veu com una mesura que busca el titular, però que a la pràctica no servirà, diu, per lluitar contra les ocupacions il·legals.
En cas de que el propietari s'hi oposi, però la Guàrdia Urbana verifiqui que estan vivint allí, el protocol no en diu res. Què farem? Ens saltarem la llei i no empadronarem allà on diuen?
A tot això, la plataforma d'afectats per la hipoteca també ha protestat a les portes de la Paeria contra el nou protocol que posa traves a l'empadronament de les persones que ocupen. Bernat Truc és portaveu de la PA de Lleida.
Té efectes amb l'educació, té efectes amb l'accés a l'aigua, a l'electricitat, a recursos bàsics i també facilita els processos de desnonament. Creiem que és una política de mort.
I asseguren que la gran majoria de pisos ocupats són de bancs i grans tenidors.
5 minuts i arribarem a 2:15, matí de retards i cancel·lacions a Renfe, sobretot a primera hora, tot i la desconvocatòria de la vaga dels sindicats, després de l'acord amb el Ministeri de Transports que el traspàs de Rodalies a la Generalitat no afectarà les plantilles. S'havien suprimit trens en previsió de la vaga que no s'ha estat a temps de reactivar. De fet, el ministre Òscar Puente, el nou ministre de Transports, ha assegurat que l'acord amb els sindicats de Renfe, ja dit, per garantir aquestes plantilles no invalida en cap cas l'acord d'investidura entre el PSOE i Esquerra per al traspàs de Rodalies. Doncs bé, anem cap a l'estació de Sants. Joan Garcia ens explicarà quina és la situació en aquests moments.
Hola, doncs algun retard esporàdic a Rodalies de pocs minuts, però a primera hora ha sigut pitjor. No han passat els primers trens de la R1, R3 i R4 i això ha provocat aglomeracions a trens posteriors i incertesa a alguns usuaris que eren a les estacions.
I fa una estona que el tren està anunciat que està en demora. Aleshores, jo he estat mirant en el Twitter els avisos de la gent, dels usuaris, i van així des del dematí.
En resum, hi ha hagut més servei que si s'hagués fet la vaga, però també més incidències. S'han cancel·lat trens també a l'alta velocitat i a la mitjana distància. Tot plegat per la reprogramació del servei ahir última hora amb motiu de la cancel·lació de la vaga quan ja estaven muntats els serveis mínims. Al marge dels efectes de la cancel·lació de la vaga, Ouigo també ha tingut un parell d'incidències. Un problema d'acoplament entre dues unitats a l'estació de Sants ha provocat una aglomeració d'un miler de persones a la zona d'espera per baixar les vies i un retard de mitja hora en la sortida del tren. També ha sortit mitja hora tard d'Atocha un Ouigo cap a Barcelona.
Gràcies, Joan. I primer pas per la construcció d'un nou túnel. En aquest cas, de Ferrocarrils de la Generalitat, entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. El govern ha decidit impulsar aquesta infraestructura per ampliar l'actual línia del Vallès, que està al límit de la capacitat, i ha començat els tràmits per encarregar-ne aviat l'estudi informatiu. Jordi Canal.
La demanda de la línia Barcelona-Vallès ha augmentat molt, segons el govern. Hi ha saturació a les andanes i als trens, i després de l'última ampliació del servei, queda poc marge de maniobra per més actuacions. És per això que s'ha decidit impulsar aquest nou túnel, que permetria multiplicar per 2,5 el nombre de viatgers i reduir el temps del trajecte. Esther Capella és la consellera de Territori.
Un nou túnel que ha de suposar i suposarà una reducció de 15 minuts dels desplaçaments entre Sabadell i Terrassa al centre de Barcelona, per tant una nova porta d'entrada entre Barcelona i el Vallès.
Els estudis previs han recomanat que el túnel travessi Collserola per Vallvidrera. Un cop arribi a la CEP, s'estudien dues opcions: dirigir-lo cap a Plaça Catalunya o bé cap a l'Arc de Triomf. El projecte tindria un cost d'uns 900 milions d'euros.
L'Ajuntament de Naut Aran ha aprovat una modificació urbanística que permetrà en un futur construir un edifici destinat a allotjar temporers a peu de pistes de Baqueira-Beret. Des del consistori asseguren que és una mesura que ha de permetre posar solució als greus problemes amb què es troben aquests treballadors a l'hora de trobar habitatge assequible. Sofia Cabanes.
Bon dia, Marta. Sí, el solar on aniria ubicat, situat al nucli de Baqueira 1500, permetria alçar un edifici amb 60 pisos de 30 metres quadrats i una capacitat per a 120 persones. Això sí, l'estada en estos habitatges haurà de ser inferior a un any, una fórmula que permetria solucionar, almenys parcialment, els greus problemes amb què es troben els temporers per trobar llocs assequibles on viure. César Ruiz Canela és l'alcalde de Naut Aran.
Aquesta finca, que està qualificada com a equipament sense cap ús, per a que proposem aquesta modificació, li volem dar aquest equipament l'ús de dotacional. I la primera modificació que hem, jo penso que el tema de viuen de vi força important, així abordarem tot això que hi ha al lloguer de treballadors.
La proposta de l'Ajuntament passa per oferir una concessió administrativa de 75 anys a una cooperativa o grup d'empresaris que vulguen assumir la gestió i explotació d'este edifici i oferir així habitatge als seus treballadors.
La idea és i la cooperativa d'empresaris, hotelers d'ací de Naut Aran, i que la gent vulgui, pues, cauqui pis i tassos treballadors, pendent 75 anys seran propietat d'ERI perquè hi ha concessió administrativa, i el pis passarà a este de l'Ajuntament.
El pressupost total d'este projecte ascendirà a 5 milions i mig d'euros.
Aquest és un any bo per als ramaders perquè el preu de venda de la llet ha pujat. La Generalitat vol aconseguir que la situació es mantingui, però per això ha presentat una nova eina de gestió per les granges que les pot ajudar. Anem a Cassà de la Selva, Núria Paraire.
Bon dia, Marta. L'administració no pot marcar el preu de la llet, però la llei de cadena alimentària diu que els ramaders l'han de cobrar per sobre del preu de cost. Ara el cost mitjà d'un litre de llet a Catalunya està en els 0,58 euros, una de les xifres més altes dels últims anys. La directora d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, veu necessari que aquest preu es mantingui.
Amb aquest preu estem tinguent rendibilitat a la majoria d'explotacions catalanes. Però tampoc anem sobrats, és el que us deia, eh? Vull dir que s'ha de mantenir el preu, no podem permetre el luxe de que baixi, perquè els costos de producció encara, eh? Amb el tema de la llei d'Ucraïna i amb tota la problemàtica de la sequera, doncs són bastant elevats.
El preu ha pujat perquè en els darrers anys han tancat moltes granges i com hi ha menys llet, els compradors l'han de pagar més cara. Fa alguns anys s'havia arribat a pagar per sota dels 0,30 euros per litre. Ho explica el gerent de la granja Gurisat, Joan Borrell.
Ara és un moment en què la llet es paga una mica millor i podem dir que és un any bo. Gairebé hem arribat per sota de 0,30, 0,29. Estem parlant que nosaltres som la quarta generació de ramaders i jo cobrava la llet el mateix preu que la cobrava el meu besavi, perquè ens fem una idea.
L'eina de gestió que la Generalitat posa a disposició dels ramaders permet introduir-hi tots els costos de producció i calcular a cada granja quant li costa fer un litre de llet per no vendre-la per sota del cost.
Hem arribat a 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Els empresaris del polígon de Riudellots de la Selva asseguren que han reduït el consum d'aigua i reclamen compromís a les administracions per augmentar l'estalvi. Ho afirmen després que l'alcalde vinculés l'alt consum del municipi a l'activitat empresarial. Riudellots és la població que més aigua consumeix a tot Catalunya. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
I com argumenten aquest estalvi?
Sí, doncs amb dades concretes. L'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots reivindica en un comunicat que les empreses han reduït significativament el consum d'aigua. Ho ha detallat en aquesta emissora Rubén Hernández, el gerent de l'associació.
Cal tenir en compte que les empreses en aquests últims anys han fet molts esforços en reduir el consum i a reutilitzar l'aigua. Una prova és que fa 10 anys enrere l'activitat productiva era un 30% menor i pràcticament es consumeix la mateixa aigua el 2022 que fa 10 anys.
També argumenten que cada dia a les empreses hi ha 10.000 treballadors que fan una despesa d'aigua com si fossin habitants del municipi.
De llots, efectes pràctics, si agafem els 10.000 persones que treballen aquí i podríem dir que passen el 20% del seu temps aquí, podríem dir que hi ha com 2.000 habitants més, clar, això l'ACA no ho està tenint en compte, però això ens trobem en general amb totes les administracions, que de cara a fer inversions, el municipi de Riudellots, i l'Ajuntament també té aquest problema, és que no es té en compte aquesta singularitat, perquè clar, hi ha molta més gent de la realment sensada.
Els empresaris reclamen a l'administració que treballi per evitar fuites d'aigua i que construeixi més dessaladores.
ADFs del Bages i del Penedès han començat a reciclar aigua de piscines municipals per reomplir basses per incendis que s'estan quedant, evidentment, secs, segons ha sabut Catalunya Informació. La idea s'ha impulsat des de Manresa, on els ADFs tenen la seva seu central. Natia Dell, quins municipis ho han fet?
Bon dia, Marta. Doncs mira, ja s'ha fet a Avinyó, Artés, Monistrol de Montserrat i també a Mediona, Torrelles, Fontrubí, la Bisbal del Penedès, aprofitant que s'havien de buidar algunes piscines públiques per fer-hi manteniment a l'hivern. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ho té molt clar.
En la situació doncs, que ens trobem de sequera, és imprescindible. Nosaltres ens vam trobar amb la circumstància que havíem de buidar la piscina municipal per arreglar-la per dins. Vam proposar a l'ADF i pagesos de que poguessin buidar-la i poder aprofitar aquesta aigua per dipòsits que estan preparats contra incendis.
Al Bages Moianès s'han pogut aprofitar 600.000 litres d'aigua, ens ha explicat el president de la Federació d'ADFs de la zona, Jordi Tor, que ha fet aquesta crida als ajuntaments.
Que totes les aigües que hagin llençat de les piscines perquè s'hagin de reparar, que es posi en contacte amb la seva ADF i mirarem d'anar omplint basses, perquè la veritat és que les basses les tenim sota mínim temps i el perill d'incendi és molt alt.
Penseu que si l'aigua clorada no es pot aprofitar pel bestiar.
La ramaderia no es podria portar pel bestiar, doncs aquesta aigua l'agafem nosaltres amb els nostres recursos privats i ramaders i pagesos i la portem a les basses.
Abans, els punts d'aigua de les ADFs, amb la calor es poden arribar a evaporar 1.000 litres al dia, perquè es feu una idea, es reomplien sols amb la pluja o les fonts. Què passa? Quan després de 3 anys de sequera, algunes basses estan a la meitat de les reserves i algunes altres ben seques, fins al punt que han quedat del tot inutilitzades.
Estan molt fotuts perquè no es poden omplir. Vull dir, anem omplint nosaltres com podem, bombers omple com poden, i nosaltres fem el que podem.
Algun altre cas, també s'ha aprofitat aigua d'alguna piscina particular, que s'ha passat, per exemple, aigua salada, perquè és més fàcil i econòmica de mantenir.
Catalunya al dia.
Ara passen 4 minuts de 2:15, música que indica que hi ha una última hora perquè hem de tornar a l'Ajuntament de Barcelona. En aquest cas, és una última hora al voltant de la figura d'Ernest Maragall. Què passa, Jordi Corbalà? Bon dia.
Doncs que acaba d'anunciar per sorpresa en el ple que marxa de l'Ajuntament. Ha estat una notícia que, com dèiem, ha agafat per sorpresa el plenari. Maragall ha aprofitat el seu torn de paraula, estaven parlant de la comissaria de la Via Laietana, per anunciar que en el ple del mes de desembre s'acomiada de l'Ajuntament.
Una decisió que prenc a consciència i voluntàriament. Una decisió estrictament personal, amb una única raó de fons, la de sempre, Barcelona. La única raó que m'ha dut fins aquí, la única que ens hauria de moure a totes i tots els regidors d'aquesta casa.
Maragall, que té 80 anys, va obtenir 5 regidors al capdavant d'Esquerra a les últimes eleccions municipals del mes de maig. Tot i l'acord amb Xavier Trias per governar la ciutat, el pacte d'última hora per fer alcalde el socialista Jaume Collboni va deixar els republicans sense el govern. Fa uns dies, la seva número 2, Elisenda Alemany, ja havia anunciat que Maragall no es votaria el mandat a l'Ajuntament i es va postular com a successora al capdavant del grup municipal d'Esquerra.
Doncs fins a final del 23. Amb 80 anys, Ernest Maragall, que deixa ja de ser líder d'Esquerra a l'Ajuntament. Gràcies, Jordi. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
En els darrers anys, el Museu de Lleida ha viscut situacions insòlites per un equipament cultural. La primera, si us recordeu, l'entrada per la força de la Guàrdia Civil per endur-se les obres provenients de Xixena. I la segona, l'entrega obligada de les obres de les parròquies de la Franja. Doncs bé, totes dues en compliment de sentències que no eren fermes. Durant tot aquest temps, al capdavant del museu, hi ha hagut el seu director, Josep Giral, que avui es jubila. No és una sorpresa, en aquest cas. Avui estava previst, doncs, que fos el seu últim dia. I la nostra companya Noelia Caselles ha parlat amb ell i n'hem extret els fragments més destacats. Si voleu l'entrevista completa, la podeu sentir a la plataforma 3CAT.
L'entrada de la Guàrdia Civil al museu va ser el moment més dur d'aquests 8 anys i 8 mesos?
Sense cap mena de dubte. Això sí que no m'ho imaginava mai. Jo no havia sabut llegir que la resolució judicial obria les portes a molts punts foscos.
Enmig del caos, però, van prendre una decisió encertada.
Incorporar un notari que ens acompanyés i que aixequés acte, entre altres coses, perquè tota la comitiva de la Guàrdia Civil venia sense secretari judicial i amb un comandament militar amb caràcter de policia judicial. L'any 2017 el país no estava per roses.
Els va faltar suport institucional?
Jo crec que en el cas de Sixena el suport institucional sempre hi va ser. El problema fonamental és que la majoria de les decisions judicials van no només anar contra la institució, sinó també contra les persones. I això, d'alguna manera, el segon litigi, el que és realment molt important des del punt de vista museològic, des del punt de vista de la formació de la col·lecció, el jutge de primera instància ja va posar sobre la taula el que la desobediència per part dels òrgans polítics podia comportar problemes de caràcter judicial, i això va fer aturar la implicació dels polítics.
Es podia haver fet més?
Bueno, es podia, per què no? Però davant d'una situació tan complicada com la que hi havia el 2017, el 2018, el 2019 i el 2020, probablement el 2021 hi havia més pors que jo, com a director del Museu de Lleida, també puc arribar a entendre. Altra cosa és que la soledat a vegades, home, és millor passar-la acompanyat que no pas sol.
Creu que les obres es quedaran a l'Aragó?
S'està mesurant si encara té un recorregut la sentència del Suprem. A mi em sembla que no en té massa de recorregut i que, per tant, Sixena es quedarà al lloc on està. Però, en canvi, a mi em sembla que té molt recorregut el litigi fort i poderós que és els béns de les parròquies aragoneses. Entre altres coses perquè hauran de lligar una sentència molt, molt, molt ben travada perquè no ens reconeguin la usucapió.
Què li ha quedat per fer?
Canviar el discurs de la museografia. La realitat del 2007, però també la del 2023, fa que la societat sigui molt diferent, des del punt de vista laïcista, de la laïcitat, però també des del punt de vista de l'origen de les persones que conformen la ciutat de Lleida o les terres de Lleida.
I ara marxem cap a Tortosa, que ha recuperat el pas de ronda medieval després de la rehabilitació d'un tram de la muralla del Rastre. Amb unes obres que han durat gairebé un any, s'ha recuperat part del patrimoni de la ciutat i també s'ha obert una nova via per a vianants que no agrada a tothom, es veu, perquè la xarxa doncs, hi ha una mica d'enrenou. Jordi Barranca, en què ha consistit aquesta rehabilitació?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament el que s'ha fet és eliminar materials d'altres obres prèvies i s'han repassat totes les juntes i també s'han reforçat les parts inferiors. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Per una banda, en la restauració d'este bé d'interès nacional, amb operacions de neteja, de consolidació de l'espai i de recuperació de la morfologia original, així com la construcció de nous esgraons o noves escales, la nova coberta de la torre i esta nova escala de nova planta per accedir al renovat camí de ronda.
Ara més també estan connectats els barris del Rastre, la Simpàtica i Santa Clara de la ciutat. El projecte s'emmarca dins el programa Temps de Gòtic de la Fundació La Caixa i on hi col·laboren tant l'Ajuntament com la Generalitat. Natàlia Garriga és la consellera de Cultura.
El patrimoni és un recurs cultural que té un ús social, educatiu, científic i de cohesió territorial i que interactua també amb altres realitats i dimensions com l'urbanisme i el turisme. I l'exemple de la rehabilitació d'aquest tram de muralla és paradigmàtic, ja que a tot el significat històric que té, amb aquesta intervenció se li dona un nou impuls urbanístic i turístic.
Dins d'aquest temps de gòtic també s'han anunciat dues properes rehabilitacions aquí a Tortosa. Són les dels Reials Col·legis i la de l'absis de la catedral.
Gràcies, Jordi. Aquesta setmana ha començat a circular un projecte innovador que ha posat en marxa el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. I diem circular perquè és el que fa, té rodes. És el Manatec Bus, que es tracta d'acostar el coneixement fins al racó més petit del país. Dins el vehicle podem fer un viatge en el temps. Anem cap a la seu central del Museu a Terrassa i tenim la Marta Vallès. Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns en què consisteix aquest projecte de circular.
Doncs mira, ho fa el director del Museu Jaume Perarnau, que ens posa un símil perquè ho entenguem.
Hem de fer projectes que van una mica més enllà dels museus clàssics. És un autobús, igual que està inventat el bibliobús, que això la gent ho coneix més. En el cas dels museus, no. Hem agafat l'argumentari del canvi de model social, d'un model social industrial a un model social virtual en el qual estem a dia d'avui.
En definitiva, ens explica com ha canviat la vida i per fer-ho, tots els racons d'aquest bus estan molt ben aprofitats.
Tota una part de comparativa del paisatge, veient fotos antigues amb fotos actuals. Fem una descoberta dels canvis de formes de treball, de menjar, de viure, com són els habitatges, com eren abans.
També hi ha el racó de canvi en els mitjans de comunicació per comunicar-nos a distància. Hi ha, per exemple, una bústia amb una carta, els telèfons antics de paret, de fusta i l'auricular de ferro, un altre més evolucionat amb aquell disc de números per marcar que teníem fa 4 dies, i també un telèfon mòbil. I, a més, aquest autobús és molt vistós, està pintat de blanc i taronja, té un espai central prou ample, si està còmode, i tot el lateral és de vidre. Ja comença a fer visites i les primeres parades han sigut a la Cerdanya i al Berguedà.
Aquest coneixement el portem a tots els pobles petits que per llunyania o per la capacitat de poder-se desplaçar a escoles, grups d'avis, casals d'avis, centres culturals, doncs no ho poden fer. Hi ha tota una programació inicialment fins al juny-juliol de l'any que ve.
La visita és gratuïta, la poden demanar ajuntaments, escoles, clubs, però sempre ho han de gestionar a través del seu ajuntament.
Gràcies, doncs, Marta, bon dia.
Bon dia. Quina escudella!
Quina escudella! Va, que és hora de fer gana. El cuiner Jordi Vilà, xef, entre d'altres projectes del restaurant Alquímia de Barcelona, ha inaugurat una segona botiga de menjar per emportar on el plat estrella és aquest, que diu la cançó, l'escudella. Una recepta tradicional, però ara presentada en format adaptat a la vida urbana, ja que és apta per menjar-se-la pel carrer, allò, en lloc del ramen, doncs l'escudella, quan fa fred. Explica'ns-ho, Òscar Callau.
Jordi Vilà, que porta gairebé dues dècades defensant una estrella Michelin al restaurant Alquímia, també porta les dues botigues Va de Cuina, amb plats per emportar tan populars com el fricandó, els canelons, les verdures al vapor, amanides, cremes o sopes, com l'escudella. La seva aposta és modernitzar radicalment la manera de menjar-se-la. Aquell plat nadalenc que prenem entaulats esdevé una sopa en envàs d'un sol ús que ens podem cruspir pel carrer. Com un ramen, però amb galets.
És a dir, l'èxit del ramen estic molt a favor i està molt bé que tingui èxit, però el que és raro és que en un territori on la nostra sopa és l'escudella no s'hagi plantejat abans que algú faci una escudella en format de carrer.
La recepta, en canvi, és conservadora. Si ha de guanyar una estrella, no la concedirà cap guia gastronòmica, sinó les nostres àvies.
L'escudella és absolutament la de l'àvia. Pilota, que la fem sense all, però porta pinyons, botifarra, blanca i negra, pollastre, porta gerret, morro i careta de porc i papada. Després, en quant a les verdures, porta pastanaga, nap, col, patata i cigró, perquè estem parlant de 0% d'additius artificials.
Jordi Vilà, Premi Nacional 2021 de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, vendrà l'escudella Street en dos formats, L a uns 8 euros i XL a 13.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Els més entesos poden deduir que això és una peça doncs feta per Pau Casals, però segurament, segur que ningú coneix una composició que Pau Casals va fer quan tenia 15 anys i que la sentirem ben aviat, perquè l'Església Parroquial del Vendrell acollirà l'estrena mundial de la missa de Glòria de Pau Casals, que és la primera que va fer quan era tan jovenet. Això serà el dissabte 2 de desembre amb la coral Carmina acompanyada de l'organista Mercè Sanchís. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Qui no s'ho vulgui perdre, què es trobarà a l'Església del Vendrell?
Mira, es trobarà una missa completa d'uns 40 minuts amb moments de gran dramatisme i també de gran placidesa, mostrant una maduresa musical increïble pels 15 anys que tenia el jove Pau Casals, sacsejat en aquells moments per una crisi personal molt forta. La seva estrena és possible gràcies a la feina de revisió i ajust que ha fet durant 2 anys el director de la coral Carmina, Daniel Mestre, que ha explicat així la grandesa d'una obra de joventut que no s'havia estrenat mai.
El que veiem sobretot és una intuïció musical impressionant, absoluta, o sigui que això és el que realment on se sustenta sobretot aquesta missa. Hi ha qüestions tècniques, és evident que hi ha algun moment de conducció de veus que hem hagut de, naturalment, d'arreglar alguna cosa, però el que és l'essència, o sigui que és el pensament musical i sobretot aquesta intuïció innata d'un geni, això ho podem veure ja de seguida. De petit deuria escoltar segur algun cor a la mateixa església.
I la directora del Museu Pau Casals, Núria Ballester, gran coneixedora de la seva vida i obra, concreta encara una mica més.
No hem d'oblidar que el pare de Pau Casals era l'organista de l'Església del Vendrell i que les hores que Pau Casals es va passar escoltant música d'orgue a l'església, això li va donar un coneixement impressionant i que la música ell la portava dins, no? Vull dir, era una cosa, jo crec, com diu el Daniel, entre genialitat i també innata i també d'un aprenentatge que encara que ell no hagués volgut, doncs el va tenir i va ser a l'església, i va ser amb el cor de l'església.
El concert que es farà el 2 de desembre a 8:45 del vespre a l'església del Vendrell tindrà la veu com a solistes de la soprano Mar Jordana, el tenor Josep Rovira i el baix David Guitart i els cantaires de la coral Carmina. L'organista Mercè Sanchís tocarà l'orca barroc original.
De l'Església del Vendrell al CaixaForum de Barcelona. De James Bond a Edward Snowden o de Mata Hari a Carrie Madison. Una exposició que obre al públic al CaixaForum Barcelona repassa els vincles entre el cinema i l'espionatge de l'últim segle amb 270 peces, com ara cartells originals, vestits, gadgets i fragments de fins a 90 pel·lícules, Montse Mas.
Sí, és Top Secret, una col·laboració amb la Cinémathèque francès, feta perquè tots els amants del cinema d'espies i el món de l'espionatge en general doncs s'ho passin molt bé. Ho assegura la seva comissària, Alexandra Midal.
És una exposició per gaudir, és un tema popular, l'espionatge al cinema, és alhora la mitologia d'un superheroi modern, així com la inventiva, la capacitat de mentir, de disfressar-se i d'explicar històries. Així que, de fet, es tracta realment d'una exposició que s'ha de veure des de la perspectiva del plaer.
El recorregut barreja cinema i fets reals, des de les primeres tècniques de vigilància dels serveis d'intel·ligència, com càmeres i armes ocultes a la roba, fins a les primeres espies amb noms com Mata Hari, Marlene Dietrich o Hedy Lamarr. Hi ha clips de pel·lícules, com La vida dels altres o L'espia que tornava del fred, i té un gran protagonisme a la Guerra Freda i, esclar, l'agent 007. Ignasi Miró és director de l'àrea de Cultura i Ciència de la Fundació La Caixa.
James Bond, paradigma de l'espia occidental que s'insereix en el món del bloc de l'est i que és capaç de moure-s'hi amb soltura. La gran novetat també de l'exposició és que tenim la capacitat de veure com el cinema del bloc de l'est, com els espies del bloc de l'est, molt més desconeguts per nosaltres, també generen tot aquest imaginari.
L'última part de la mostra reserva els espies més actuals, com l'informàtic Edward Snowden o l'analista militar transgènere Chelsea Manning. La mostra inclou obres d'art d'artistes com Andy Warhol o David Lynch i busca la implicació dels visitants amb jocs i altres elements que els fan sentir espies, però també espiats.
La Simfònica de Cobla i Corda trasllada a l'ambient nadalenca aquest cap de setmana a l'Auditori de Girona amb tres concerts de gran format. S'hi presenta el seu nou projecte The Spirit of Christmas, un itinerari per les melodies nadalenques d'arreu del món i de tots els temps amb solistes com Miqui Núñez, Bet o Mariona Escoda. Tres concerts, Maria, que ja tenen les entrades exaurides, oi?
Sí, de fet, el primer dels tres concerts coincideix avui amb la sortida a la venda d'aquest treball, que tanca la trilogia Emociona't amb la Simfònica de Cobla i Corda. Amb The Spirit of Christmas se proposa un viatge per cançons de Nadal adaptades a la sonoritat de la Simfònica de Cobla i Corda, i amb solistes com Miqui Núñez, Helena Gadel, Bet, La Pau, Joan Garrido i Mariona Escoda. Francesc Cassú, director artístic de la Simfònica, explica quines peces han escollit.
Els estàndards de Nadal més característics de tot el món. Catalans, castellans, americans, europeus, posats en boca de solistes extraordinàries, arranjats de manera especial i específica per nosaltres. Per tant, seran cançons de tota la vida, però versions absolutament noves.
Nadales com el Fum 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 es combinen amb peces que van des de la música medieval fins a conegudes també cançons d'Elton John, amb un repertori del tot exportable.
S'ha intentat internacionalitzar el repertori al màxim possible, respectant evidentment els idiomes, fins i tot una Nadala ucraïnesa, fins i tot aquestes Nadales americanes de tota la vida, fins i tot hem compost una Nadala específica per l'ocasió, que és la que dona títol al projecte.
La cantant Mariona Escoda col·labora per primer cop amb la Simfònica de Cobla i Corda en un projecte que li feia molta il·lusió.
Que hagin comptat amb mi per participar en aquest projecte em fa sentir molt orgullosa, perquè a mi m'agrada molt aquest tipus de concerts, d'aquest tipus de música, que es pot tocar amb una simfònica darrere. I em sento molt còmoda en aquests ambients, per tant, m'encanta.
En els concerts de l'Auditori de Girona hi haurà 140 músics sobre l'escenari amb la col·laboració de la Polifònica de Puig-reig.
Avui comença el Festival Ferrera Negra, un nou certamen de novel·la negra del Pirineu en aquest municipi del Pallars Sobirà. Eloi Barrera, qui són els convidats?
Doncs mira, hi haurà autors més d'aquí del territori del Pirineu que han cultivat aquest gènere, com l'Albert Villaró o l'Iñaki Rubio, i d'altres que vindran de fora, com Paco Gómez Escribano, la lleidatana Marta Lós o Jordi Coll, que justament presenta una novel·la que està situada, que està inspirada aquí a les muntanyes del Pallars Sobirà. Durant dos dies participaran en xerrades i debats a l'entorn de la ficció criminal. Hi haurà diverses mirades, per exemple, al cinema negre, també es parlarà de l'auge del true crime o s'aprofundirà, evidentment, en els crims rurals i la literatura de muntanya, com no podia ser d'altra manera, així ho planteja el comissari Xavier Borrell.
Una mica la novel·la de muntanya ve a... és una mica com la novel·la del Salvatge West, no? El Salvatge West ve de les novel·les de cavalleria, i si a tot això li afegeixes, són novel·les molt solitàries, molt psicològiques, llavors a tot això li dona un entre morbo i interès, molt, molt xulo.
Explica'ns, Eloi, com és aquest escenari al poble de Ferrera. Com ens l'hem d'imaginar?
Doncs la veritat és que és un entorn idíl·lic, una vall d'aquestes tranquil·les i solitàries al mig del Pirineu, a més ara que és tardor, amb aquests colors així vermellosos, grocs i ocres, i a més és un lloc com molt adequat per parlar de novel·la negra, no? Tal com ens descriu la regidora de Cultura, Mireia Puigmartí.
Però sí que és veritat que de nit hi ha molt silenci, la neu, aquell silenci quan trepitges la neu, no hi ha ningú. Bàsicament és que sí, a la nit fa una mica de por.
Serà la primera edició d'aquest festival Ferrera Negra, que també estrena un premi homenatge a autors d'aquest gènere, i aquest any la primera edició serà per al novel·lista espanyol José Luis Muñoz.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Avui reprèn la Lliga de la Primera Divisió de Futbol. Després de l'aturada pels partits de seleccions, en Ricard Isidro, bon dia.
Bon dia.
I el Barça, pendents de dos jugadors, Ter Stegen i Frenkie de Jong.
L'equip blaugrana visitarà demà el Rayo Vallecano a les 2 del migdia. Xavi Hernández, que encara no ha guanyat l'equip madrileny com a entrenador, té el dubte de Ter Stegen amb molèsties a l'esquena, ho explicava el porter alemany ahir mateix, i passarà aquesta tarda una última prova a la sessió d'avui. Podria reaparèixer Frenkie de Jong després de 2 mesos. Alejandro Valde, en declaracions al web del club, ha valorat la represa de la competició.
Cada jugador torna del paro de selecció i normalment costa una mica, però bueno, hem d'estar enfocats en el partit del dissabte i, com tu has dit, Vallecas sempre és un camp molt complicat, amb un rival que té un joc molt dur, però bueno, ens hem de fixar en el nostre lloc i anar pels 3 punts.
El Girona, per la seva banda, rebrà dilluns l'Atlètic Club de Bilbao i Ángel Herrera ja s'ha incorporat aquest matí als entrenaments dels gironins. El veneçolà ha estat l'últim internacional a tornar. Avui, a partir de les 9, a l'Avés, Granada.
A la segona divisió, l'OSCA Valladolid obre la 17a jornada. L'Espanyol rebrà diumenge l'Alcorcón.
L'equip blanquiblau arriba al partit amb bons ànims i amb la reaparició d'alguns jugadors. Fa uns minuts ha sortit en roda premsa l'entrenador de l'Espanyol, Luis Miguel Ramis. La seguida, Sergi Andreu. Sergi, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol va reduint la infermeria setmana a setmana. El tècnic blanquiblau, Luis Miguel Ramis, ha avançat que recuperarà de cara al partit de diumenge dos jugadors importants, Javi Puado i Pol Lozano. Les úniques baixes de l'equip seran Víctor Ruiz i Nico Melamed. L'Espanyol jugarà diumenge contra el penúltim classificat de la categoria, l'Alcorcón. Ramis el considera un partit dur davant d'un rival que és molt millor fora de casa. Per això reclama molta atenció, la màxima precaució i tota la humilitat del món per respondre, diu, amb contundència a tots els hàndicaps que puguin aparèixer durant el partit. Un enfrontament contra l'Alcorcón, el segon consecutiu a casa, que ha de servir per anar sumant aspectes positius i nous mecanismes per tal que l'equip consolidi la seva idea de joc i evitar els dubtes durant l'enfrontament. Demà, últim entrenament, el partit a les 9, diumenge, al web i app de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Sergi. Al Mundial Sub-17 de futbol, la selecció espanyola, amb 6 jugadors del Barça a l'11 titular, ha quedat eliminada als quarts de final per Alemanya. Brunner, de penal al minut 64, ha marcat el gol del triomf dels alemanys.
A tot això, el Barça de futbol sala juga avui el seu partit de la 13a jornada de Lliga.
Un partit interessant. Rep un Movistar Inter, això sí, en hores baixes. El conjunt blaugrana és el líder destacat, mentre que el madrileny és 6è, però el porter Didac Plana reconeix que en aquests partits hi ha una motivació extra.
Té aquest plus motivacional, no?, pel que suposa el partit, i jo crec que tant els nanos que estan venint a ajudar-nos com nosaltres ens prendrem el partit amb la importància que té, però amb la motivació que es té sempre a l'hora de jugar un clàssic, no?, del futbol sala com és un Barça-Inter.
Aquest partit el podrà veure pel canal Esport 3. L'Indústria Santa Coloma, per la seva banda, visitarà demà l'Alzira.
Dels partits destacats ahir, triomfs del Barça en bàsquet i en vol.
El Barça va patir en el seu triomf davant el Maccabi per 90-92 en un partit jugat a Belgrat. Els israelians van fallar un triple en l'última jugada del partit. Amb aquesta victòria, el Barça és segon amb un balanç de 8 triomfs i 2 derrotes. El Barça d'en vol, per la seva banda, va guanyar més còmodament, 32-25 sobre el Wisła Płock polonès a la 8a jornada del Lliga de Campions masculina. Els blaugranes mantenen el lideratge ara amb 14 punts. També en handbol, el Granollers rep el Valladolid a 9:45 del vespre a la 12a jornada de la Lliga Sobal. Els vallesans són tercers amb 17 punts, 3 més que els castellans, que són quarts.
I en motor, aquest cap de setmana s'acaben els Mundials de Motociclisme de Fórmula 1. I la Fórmula 1, volia dir.
I un final de temporada que implicarà 2 comiats. El més conegut, el de Marc Márquez, a Monda, però també hi ha un pilot que tanca una etapa com a pilot titular. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Pol Espargaró està de comiat de pilot titular a GasGas. A partir de dilluns serà pilot reserva. Aleix Espargaró està disputant el Gran Premi, tot i la lesió al peroné, per ajudar el seu amic Martín. Veurem si arriba físicament en condicions o no s'hi troba. I Àlex Rins torna després d'una llarga lesió, també per acomiadar-se d'Honda. Al primer lliure de MotoGP a València, el Pol ha fet 11, Rins 19 i l'Aleix 20. A les 3 comença el que compta per enviar pilots a classificar directament o a repesca. A Moto3, Xavi Artigas ha començat a la 13a posició. Si vols venir diumenge a veure com fem l'univers MotoGP a l'estudi de Catalunya Ràdio, envia un mail a gira@catradio.cat i reserva ara el teu lloc.
No t'ho pots perdre.
Avui és nit de festa al Poblenou de Barcelona. L'associació cultural Poblenou Urban District celebra el 10è aniversari de l'Open Night amb un munt d'activitats entre les 7 de la tarda i la mitjanit. Hi ha 50 espais oberts al públic i rutes de tota mena per unir música, art i gastronomia. Hi participen galeries d'art, museus, espais gastronòmics, botigues, productores audiovisuals i hotels amb exposicions, tallers, concerts i preus més assequibles a la Sala Beckett i al TNC. Una manera de donar visibilitat a la comunitat creativa que s'ha instal·lat als carrers del Poblenou. Fins dilluns a la 1. Bon cap de setmana.